Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Israel afirma que té el control absolut del perímetre de Gaza i que ha minat les zones per on es va infiltrar Hamas. L'exèrcit ha bombardejat per tercera nit la franja i ha mobilitzat la xifra inèdita de 300.000 efectius de cara a una gran incursió terrestre per eliminar-hi les milícies islamistes. El màxim responsable de drets humans de l'ONU recorda que el bloqueig total de Gaza està prohibit pel dret internacional i acusa Israel de destruir edificis que no són objectius militars. Mentrestant, l'Iran nega cap responsabilitat en l'acció de Hamas, que qualifica de derrota irreparable de l'exèrcit israelià. En marxa a Madrid un nou dia de contactes de Pedro Sánchez, avui amb el BNG i el PNB, per intentar la investidura. Mentrestant, aquesta tarda a Barcelona, Sumar presenta la seva proposta d'amnistia. Junts la veu amb bons ulls, segons ha dit Toni Comín al matí de Catalunya Ràdio. La companyia Air Europa pateix un ciberatac i alerta tots els seus clients que les seves dades bancàries es podrien haver vist afectades. La companyia diu que el sistema ja funciona, però per minimitzar qualsevol incidència, recomanen cancel·lar les possibles targetes afectades. El Fons Monetari Internacional preveu una frenada de l'economia espanyola de cara a l'any que ve. L'organisme fixa el creixement del 2024 en un 1,7%, 3 dècimes menys del previst fins ara. També augura que la inflació continuarà elevada al voltant del 4%, malgrat valorar l'efecte que ha tingut en el control de preus la pujada dels tipus d'interès. Baixen un 10% els casos de nens i joves atesos per qüestions de salut mental a l'Hospital de Sant Joan de Déu, però encara és un terç més que abans de la pandèmia. Avui, Dia Mundial de la Salut Mental, els experts insisteixen que cal més inversió en recerca. Les dues germanes bessones, acusades de l'assassinat de la parella d'una d'elles a Sabadell fa 2 anys, neguen la seva participació en el crim que es jutja des d'ahir. L'autor confés declara que ho va fer en defensa pròpia, s'enfronten a penes de fins a 25 anys de presó. S'han multiplicat per 4 les sancions a camions, sobretot a la P7, per avançar i no circular pel carril de la dreta, segons dades a les quals ha tingut accés Catalunya Informació. El Servei Català de Trànsit mantindrà aquesta limitació en alguns trams els caps de setmana perquè creu que redueix els accidents. Els transportistes reclamen més infraestructures. L'escriptor i crític literari mallorquí Nadal Suau ha guanyat el Premi Anagrama d'Assaig per l'obra Curar la piel, ensayo en torno al tatuaje. El llibre analitza la cultura del tatuatge i també fa una reflexió sobre la vida, el plaer, el dolor i el pas del temps. Els esports.
Ja ha acabat de declarar a l'Audiència Nacional l'exseleccionador espanyol femení Jorge Vilda, que ho ha fet com a investigat pel cas Rubiales i pels delictes d'agressió sexual i coaccions a Jenny Hermoso. Vilda ha marxat sense fer declaracions. Lamine Yamal deixa la concentració de la selecció espanyola un cop l'han avaluat els metges, que han constatat que no està en condicions de jugar. De la seva banda, Eden Hazard ha anunciat que retira del futbol. I en tenis, Casper Ruud ha quedat eliminat als 8ens de final del torneig de Shanghai. Joan Antoni Samaranch, vicepresident del COI, creu que als Jocs de París hi podran participar russos i bielorussos sota bandera olímpica.
I el temps, sense novetat, un dia més, sol i calor al migdia, màximes entre els 26 i els 31 graus, puntualment fins i tot per sobre. Algun núvol baix al litoral i alguna nuvolada inofensiva a la tarda en punts de muntanya, i es mantindrà aquesta meteorologia fins divendres. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs d'entrada ens fixarem en una de les qüestions que acaben de sortir en aquesta roda de premsa posterior al Consell Executiu. L'Estat ha deixat d'invertir més de 3.600 milions d'euros que constaven els pressupostos generals de Renfe i Adif per obres a Catalunya. Això des del 2010 fins ara, segons un informe que la Conselleria d'Economia ha presentat avui al Govern, i les inversions ferroviàries doncs en són les principals víctimes segons aquest estudi. La sequera també provocarà un augment del preu de l'aigua, més d'un centenar de municipis, això són més de 5 milions i 15 persones, la pagarem més cara a partir de l'1 de gener, tot i que no sabrem quan més cara, fins que les companyies subministradores o els mateixos ajuntaments abastits per l'aigua a Ter Llobregat, per l'ENS Ter Llobregat, doncs acabin decidint com repercuteixen aquest sobrecost en el rebut final. Per cert, que a la Bisbal d'Empordà no hi ha aigua des d'aquesta matinada, s'ha rebentat la canonada principal i s'ha hagut de tallar tota la xarxa del municipi per poder-ho reparar. De moment encara no ho han pogut solucionar, de seguida ja anem per veure com estan les coses. També us explicarem al Catalunya al Dia aquestes xifres a les quals ha tingut accés Catalunya Informació de les sancions a transportistes, sobretot els que circulen per la P7, i que no respecta l'obligació de circular per la dreta ni la prohibició d'avançar en alguns trams durant el cap de setmana. Han posat 1.500 multes, quan l'any passat, de gener a agost, en van posar 400, i el Servei Català de Trànsit diu que es mantindran aquestes limitacions perquè es comprova que han contribuït a la reducció de la sinistralitat, especialment a la P7. Parlant de camions, a Agullana, a l'Alt Empordà, es troben que cada vegada més tràilers, que són els més grans, es queden encallats als carrerons del municipi perquè els conductors van seguint les indicacions dels navegadors, dels GPS, i es troben en carrerons per quals, evidentment, no hi poden passar. I avui, que és el Dia Mundial de la Salut Mental, a més de repassar les xifres entre la població més jove, anirem fins a la Seu d'Urgell, on més de 250 nois i noies del Pirineu han participat en una jornada perquè els estudiants de primer d'ESO coneguin i puguin parlar amb persones amb aquests trastorns per conscienciar-los de la importància de no amagar aquestes malalties. El Catalunya al Dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al Dia. Catalunya Informació.
Com us deia, el govern espanyol ha executat només la meitat dels pressupostos de Renfe i Adif a Catalunya des del 2010. Això és el que diu un informe del Departament d'Economia i Hisenda sobre el compliment dels pressupostos generals de l'Estat, que acaba de fer públic l'executiu. Ho està seguint en aquesta roda de premsa al Palau de la Generalitat la nostra companya Eva Compte. Bon dia, Eva.
Hola, Marta, molt bon dia.
Quins detalls més sabem, doncs?
Doncs mira, aquest informe concreta que l'Estat ha deixat d'invertir en aquests 10 anys, des del 2010 fins al 2022 aproximadament, aquests 12 anys, doncs que el govern espanyol ha deixat d'invertir 3.639 milions d'euros que constaven als pressupostos espanyols per a Renfe i Adif. De fet, el 72% dels pressupostos que el govern espanyol ha deixat d'executar a Catalunya des del 2013, diu aquest informe, són d'inversions ferroviàries, és a dir, la gran part d'aquestes inversions que no s'han executat. Amb aquestes dades a la mà, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, avui fent de portaveu del govern, ha insistit a exigir el traspàs de Rodalies perquè, diu, les constants incidències a la xarxa ferroviària catalana són fruit d'aquesta falta d'inversions.
Són unes xifres insultants. Exigim explicacions en relació a aquesta qüestió. És evident que aquests 3.639 milions d'euros que no han arribat a Catalunya, malgrat estar pressupostats, malgrat estar compromesos, denoten la deixadesa en què el govern espanyol tracta Rodalies de Catalunya, en el que el govern espanyol tracta Catalunya.
I alguna xifra més, el govern recorda que l'any 2021 l'execució de l'Estat va arribar al mínim, ja que només es va dur a terme el 36% del que estava previst, i denuncia que el govern espanyol encara no ha fet públiques les dades del 2022 que s'havien de saber a finals de maig d'aquest any, i que les últimes xifres que ha publicat, les del primer trimestre del 22, situen l'execució pressupostària en el 16%.
Gràcies, doncs, des de Palau, Eva Compte, bon dia.
Adéu, bon dia.
S'apuja també el cost de l'aigua i probablement se n'encarirà el rebut. L'empresa pública que abasteix bona part del país, l'ATL, aprovarà avui un increment de les tarifes que, depenent de com el repercuteixin les companyies subministradores i els ajuntaments, doncs pot acabar encarint la factura dels usuaris en un euro per persona i mes. Tot plegat per la sequera i els seus efectes. Jordi Canal.
Sí, hi ha problemes per captar aigua i les dessalinitzadores que utilitzen molta energia han de funcionar a ple rendiment. I això encareix molt la potabilització d'aigua, segons el director de l'ATL, David Vilà.
En l'escenari actual de sequera portem un període de temps molt llarg en què les plantes estan treballant totes dues, tant la ITAM Tordera com la ITAM del Prat, al 100% del seu rendiment. Per tant, el preu de potabilitzar una aigua procedent de l'embassament o el preu de potabilitzar l'aigua procedent de les desalinitzadores no té punt de comparació. El procés de desalinització té una despesa energètica molt i molt important.
Aquestes noves tarifes s'aprovaran aquesta tarda i es començaran a aplicar l'1 de gener de 2024. Segons Vila, aquesta revisió pot tenir efectes, aquests efectes sobre els ciutadans.
Per tant, nosaltres el que hem calculat en base als municipis que a través del seu portal de transparència publiquen les dades és que aquest increment suposarà de mitjana pel que us deia abans, que no tothom és captiu, que no tothom compra la mateixa quantitat d'aigua a tela, de mitjana 1 euro per persona i mes.
L'ATL abasteix 116 municipis de 10 comarques, són bàsicament l'àrea metropolitana de Barcelona i altres poblacions del Vallès, el Maresme, la Selva, el Garraf, l'Alt Penedès, l'Anoia i el Solsonès. En total són gairebé 5 milions i mig de persones.
A la Bisbal d'Empordà, la capital del Baix Empordà, estan sense aigua des d'aquesta matinada. Ha rebentat la canonada principal i s'ha hagut de tallar tota la xarxa per poder-ho reparar. Ja han portat una cisterna al geriàtric, que han avisat escoles i ambulatoris i també estan repartint aigua als veïns, crec que des de l'antic camp de futbol. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
La qüestió seria quan podran recuperar la normalitat?
Aquesta és la pregunta. Inicialment havien dit, ens ho deien aquest matí a Catalunya Informació, cap a les 3, però ara fa poca estona que ens han dit que serà una mica més tard, al llarg d'aquesta tarda. Vaja. Sense concretar hora.
Uh-huh. Això és perquè s'ha complicat alguna cosa, t'ho han dit?
Sí, perquè mentre els tècnics reparaven la canonada d'aigua i es feia una prospecció del terreny, han afectat una canonada del gas al sector de l'urbanització del Puig de Sant Ramon. Aquesta zona ha quedat també temporalment, per tant, sense servei de gas. Una cosa i l'altra, com dèiem, confien que al llarg de la tarda doncs puguin quedar arreglades.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, explica'ns com ha començat tot l'enrenou.
Sí, ha estat a matinada. Ha rebentat un dels tubs de fibrociment de la part alta de la Bisbal i han hagut de tallar tota la xarxa. Això vol dir que s'han quedat sense aigua els 11.000 veïns de la població. Un d'ells és en Miquel Àngel Marquès, propietari d'un bar, que ha hagut de buscar una solució per poder servir cafès.
Si no hi ha cafès, se'n van. I encara he pogut solucionar el que he trucat aviat en el que m'aporten el cafè i m'ha vingut a connectar, he comprat garrafes, 3 garrafes al súper i hem connectat amb les garrafes i puc anar fent així fins que tornin a donar l'aigua.
Avui els cafès d'aquest bar, com a mínim, amb aigua mineral. Un altre veïn, escoltem la Carme Mercader, que recorda que no és la primera vegada que se'n queden sense.
Avui és un merder, perquè sense poder-te dutxar, ni poder fer el dinar, ni poder rentar roba, és que no pots fer res perquè no hi ha aigua des de les 7 del matí. Això passa molt sovint aquí a la Bisbal. Alguna cosa deu passar perquè les tuberies deuen estar totes escorcades o fetes malbé. Però la qüestió és que cada dia som els mateixos perjudicats.
I com deies, des de mig matí, si algun veí de la Bisbal li cal l'aigua, doncs pot anar a recollir-ne a un camió cisterna que han posat a l'antic camp de futbol.
Escolta'm, Fèlix, la resposta que dona l'Ajuntament a totes aquestes queixes que sentíem?
Hem parlat amb l'alcalde, Òscar Aparicio, reconeix que la xarxa de subministrament doncs, és molt vella, que caldria renovar-la a fons, però recorda que hi ha un litigi judicial de fa anys que encara no està tancat amb la concessionària del servei. Confia poder renovar el contracte aviat i, mentrestant, té clar que cal un pla director amb un estudi detallat de l'estat de la xarxa. Diu que caldrà anar fent pedaços de moment perquè la solució no hi serà a curt termini.
Haurem d'actuar en aquests moments en temes molt puntuals perquè no tenim un pla director. Per tant, no sabem en aquests moments quin és l'estat real de la xarxa d'aigua. Això jo crec que és a llarg termini. Tindrem la solució definitiva. Aquests 3 anys el que hem de fer és, com a ajuntament, anar arreglant a la mesura del possible doncs, sobretot les urgències que hi ha, que en aquest cas és la canonada principal.
3 anys, per tant, com a mínim per arreglar-ho tot. Sigui com sigui, a aquesta hora a la Bisbal d'Empordà encara doncs no surt aigua de l'aixeta.
Déu-n'hi-do. Doncs ho seguirem. Gràcies, Fèlix. Fins ara.
Fins ara.
Més multes a camions que avancen o no poden fer-ho. Les sancions a transportistes, majoritàriament a l'AP7, per no respectar la limitació d'haver de circular pel carril de la dreta i no avançar en alguns trams durant el cap de setmana, s'han multiplicat per 4 respecte de l'any passat. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Marta.
De quantes multes estaríem parlant?
Segons xifres del Servei Català de Trànsit, a les quals ha tingut accés Catalunya Informació, entre gener i agost, els Mossos han posat més de 1.500 multes per aquest motiu, quan al mateix període de l'any passat no arribaven a 400. El Servei Català de Trànsit mantindrà aquestes limitacions perquè entenc que han fet efecte en la reducció d'accidents, tal com ens ha explicat el seu director, Ramon Lamiel.
Aquestes mesures han ordenat els fluxos de trànsit i, per tant, ens han permès també gestionar millor la congestió, però sobretot el que ens han permès és reduir la sinistralitat. En aquests moments, el conjunt de l'AP7 té un 50% de reducció de sinistralitat respecte a l'any 22.
La reducció de la sinistralitat a la P7 es tradueix en 11 víctimes mortals en el que portem d'any respecte a les 22 de l'any passat. Comptant també els ferits de gravetat, la reducció és de gairebé un 39%, 41 víctimes.
I Joan, què hi diuen els transportistes?
Atribueixen la sinistralitat més al vehicle privat des que no hi ha peatges. Creuen que la limitació que se'ls fan no ataca el problema de fons i fan una petició a les administracions. N'ha parlat també en declaracions aquesta emissora Carlos Folqui, és el secretari general de l'Associació de Transportistes Autònoms de Catalunya.
Entenem que això no soluciona el problema de fons. El problema de fons rau en que hi ha una manca d'infraestructures i el que venim demanant a les administracions és que posin els mitjans perquè aquestes infraestructures que s'han quedat petites pel volum de trànsit que hi ha ara mateix a la P7 concretament, doncs s'incrementin i es faciliti el treball als transportistes.
Reclamen alliberar el peatge de la C32 i augmentar la capacitat de l'AP7 amb més vials. Les limitacions de circulació als camions, recordem-ho, s'apliquen a l'AP7 a diferents moments del cap de setmana entre el Papiol i Mollet i entre Gelida i Martorell i també des dels punts des d'on es posen carrils addicionals.
Doncs justament els Mossos d'Esquadra disposen d'un dispositiu pioner a l'Estat per fer un control precoç en moviment de vehicles pesants. Aquest sistema, que pot ser mòbil o estàtic, i permetrà fer més eficaços els controls d'aquests vehicles a les carreteres i a les autopistes de tot el país. Anem a Martorell, David Àngela.
Hola, Marta, bon dia. Tot i això, es mantindran els controls tradicionals perquè aquest sistema només detecta els tacògrafs intel·ligents. Et detecta alhora la matrícula associada del tacògraf i, sobretot, els temps de conducció, que són els més determinants en paràmetres de seguretat viària. L'aparell també detecta els excessos de velocitat al mateix moment, però també a les infraccions de velocitat que hagi pogut cometre el conductor prèviament. Aquest sistema permetrà afinar molt els controls policials, segons Vanessa Boe, inspectora de la Divisió de Trànsit dels Mossos.
O sigui, que ens fas un cribatge, d'alguna manera determinades infraccions, determinats paràmetres que estan introduïts a la tablet, i ja hi veureu que es pot comprovar, nosaltres podem veure si ens interessa o no aquell paràmetre que s'aturi aquell vehicle per comprovar si és una infracció o no que pot afectar la seguretat viària.
Ara mateix, els Mossos disposen de dos d'aquests aparells que faran controls aleatoris arreu de Catalunya.
De seguida us expliquem què passa amb els camions a Agullana, a l'Alt Empordà. Abans, un cop d'ull a la situació del trànsit i a la previsió del temps. A aquesta hora, situació del trànsit, és un quart i dos minuts a dues, i també el transport públic. La controla, com sempre, la Mariluz García. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs les carreteres ara, en general, força tranquil·les. Només algunes complicacions a l'autovia A2 entre Riudellots de la Selva i Aiguaviva en sentit nord a causa d'unes obres, segons informen des de trànsit. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, alguns trams de lentitud a la Ronda Litoral des de Diagonal Mar fins a la Barceloneta en direcció Llobregat i també a l'altura de Ciutat Vella. Molta intensitat també en alguns trams de la Ronda de Dalt, però sense arribar a aturar-se els vehicles. I a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, a tocar de l'enllaç amb la C58. Afecten també la calçada lateral, la B30. A la resta de carreteres i autopistes del país no consta que hi hagi més complicacions i tampoc el transport públic, segons informen les diverses empreses operadores. Renovem dades al punt de les dues.
I ara la previsió del temps, que de moment, com diu en Francesc Mauri, ja fa dies que diu que tot continua igual. Francesc.
Canvia el temps ni aquesta tarda ni els propers dies. De fet, fins divendres, pràcticament situació idèntica cada dia amb aquesta temperatura contrastada entre el dia i la nit, sempre ben càlida en hores centrals del dia, màximes de 25 a 30 graus, algunes lleugerament superiors. De cara a dissabte i diumenge podrien arribar intervals de núvols i sobretot baixaria notablement la temperatura, no per fer fred, evidentment, viu a Catalunya, al país, però sí per notar-se un descens clar dels termòmetres.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
A tocar de la frontera, a Agullana, a l'Alt Empordà, cada vegada hi ha més camions estrangers que es queden literalment encallats pels carrerons del petit nucli de l'Estrada, seguint la ruta errònia, evidentment, que els marquen el GPS i els navegadors. En aquest poble hi viuen només 80 veïns i tant ells com l'Ajuntament n'estan veritablement farts. I és que la majoria són tràilers de fins a 40 tones que després, doncs, costa moltíssim que es puguin moure. A Agullana hi tenim la Laia Claret. Laia, en quines situacions es troben i per què?
Doncs mira, Marta, el que remarca l'Ajuntament és que la majoria són camioners estrangers i que segueixen els navegadors. L'alcalde especifica que potser en alguns GPS hi ha hagut alguna actualització mal feta. Entren al nucli del poble i s'hi queden encallats. Josep Jovell, alcalde, descriu què els passa.
Solen ser estrangers, però bueno, arriben fins a Agullana. Al final és un camí asfaltat que fa ni 4 metres d'ample i arribes al nucli i hi ha carrers que fan, vaja, 2.5.
La moguda es converteix en una hora perquè han d'anar a un camp, que el camp està llaurat, per tant, a vegades es queden, has de posar taulons allà sota, fins que donen la volta i tornar a marxar.
I esclar, pels veïns també és un mal de cap.
L'altre dia eren les 7 del matí o així, senties vinga, pitai, vinga, pitai. Quan la gent marxa a treballar, troben només el pas.
Home, aquests deuen anar a França. I clar, a veure, mira que és França. La Jonquera, no sé, la Jonquera tothom ho coneix. I aquí estem a Agullana i tires a la Vajol, que no hi ha res.
I quina solució hi veuen?
Doncs realment és que la carretera des de la rotonda de Can Quartos a la Jonquera fins al poble està ben senyalitzada. I en passat hi ha dos cartells, una a cada banda, que hi prohibeixen el pas de camions en trànsit. La Diputació, en converses amb l'Ajuntament, s'ha compromès a fer-los de colors lluminosos. I l'Ajuntament també senyalitzarà el camí estret asfaltat que va cap a l'estrada.
Sí que en posarem a l'entrada de la nostra carretera asfaltada, que no n'hi ha cap perquè, bueno, fins ara doncs no teníem aquest problema. A veure si fan cas. No ho sé. No, això és el que tenim pensat.
D'aquesta manera deixaran de ser un problema pels veïns aquests camions i de fer malbé els camps del poble que ara estan plens de sots provocats per les roderes dels camions que han hagut de maniobrar per poder girar.
És un quart i 6 minuts de dues, segon dia del judici pel conegut com a crim de les Bessones de Sabadell, que va passar el 2021. Avui hem pogut sentir ja la declaració dels tres encausats que només han respost les preguntes dels seus advocats. Les dues germanes s'han desvinculat dels fets, mentre que la parella d'una d'elles, autor material del crim, sosté que ho va fer en defensa pròpia. S'enfronten a 25 anys de presó. Anem cap a l'Audiència de Barcelona. Maria Núria Rebell, què han explicat els acusats?
Hola, bon dia. La veritat és que han estat unes declaracions força escuetes, sense entrar en massa detalls. Ara bé, ha quedat clar, segons les seves declaracions, que llevat de Dolores, parella de la víctima, Pedro, l'home no tenia bona relació amb els altres. Isaac, l'autor material del crim, ha dit que quan va entrar a l'habitació on dormien la víctima, Pedro i Dolores, aquest es va aixecar i li va clavar un cop de puny.
A la que me pude zafar del puñetazo que me lanzó, rápidamente pues le golpeé en la cabeza. Dolores llorando y con voz temblorosa, por favor, Pedro, para allá, para allá, para allá.
Ara bé, no han explicat per què Pilar, la germana de Dolores i Isaac, van irrompre a l'habitació. Dolores ha descrit Pedro com un home violent que la maltractava.
¿Por qué no querían a Pedro, su familia?
Porque en ocasiones se ponía violento y me había agredido físicamente y verbalmente.
L'exdona de la víctima, en canvi, ha dit que era una persona tranquil·la, que evitava els conflictes i no era agressiu.
Es multiplica per 7 el nombre d'immigrants que des de fa 5 anys s'acullen al programa del govern que finança contractes de treball per facilitar-los la seva regularització administrativa. La iniciativa va beneficiar el primer any 86 persones i aquest any ja en són 600 amb contractes en entitats sense ànim de lucre, ajuntaments i consells comarcals. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Aquest programa d'ajuda d'immigrants que viuen en una situació administrativa irregular, diguéssim, els coneguts popularment com a sense papers.
I és que molts immigrants no poden tenir papers perquè no tenen cap feina acreditada, una feina que en molts casos tampoc poden tenir si no disposen dels papers en regla. Es tracta, doncs, d'un cercle viciós que deixa molts immigrants en situació d'exclusió i vulnerabilitat socials. Per tant, el govern, a través d'aquest programa, els facilita l'accés al món laboral. Eunice Romero, directora general de Migracions del Departament d'Igualtat i Feminismes.
Intenta remoure una barrera a l'ocupabilitat molt important, que és l'absència de permís de treball en les persones que es troben en situació d'irregularitat administrativa. De fet, és un impuls a la regularització. L'accés a la regularitat és l'accés a la vida normalitzada, l'accés a les relacions socials més normalitzades també i deixar de viure amb por.
Escolta'm, has parlat amunt dels beneficiaris d'aquest programa. Què en diu?
Doncs he parlat amb el Domingo Morales, natural de Guinea Equatorial, que fa de cambrer i cuiner al bar de l'entitat social i cultural de la Baula, a Lleida. va arribar fa 8 anys com a turista i 3 mesos després es va quedar en situació irregular.
En una situació irregular i estava també en una situació, bueno, una situació d'exclusió social, perquè inclús jo tinc un informe del Servei Social que acreditava la meva situació, que era una situació al bord de l'exclusió. Amb aquest informe, més la meva situació real de no tenir papers i tot això.
Creu que disposar d'aquest contracte laboral, que té una durada d'un any, li permet tenir una estabilitat social i econòmica.
És complicat perquè tu no te pots... Te crea una situació d'estrès, tu no pots fer cap projecte, ni d'estudis, ni de vida, ni de res. Tu vius el dia a dia i tu vius amb desesperació. Llavors, el fet de tenir papers me dona aquesta estabilitat en el sentit de jo puc continuar estudiant i puc continuar creant objectius.
La Generalitat destina 19 milions d'euros a desenvolupar aquest programa.
Indignació dels pescadors amb el Ministeri perquè no els permet pescar sardina, tot i que va dir-los que eliminava la veda de 4 mesos. La modificació, que permetria pescar, encara no s'ha publicat al BOE i la veda, doncs, ha acabat entrant en vigor l'1 d'octubre. Núria Pereira, bon dia.
Bon dia, Marta.
En quina situació es troben, doncs, els pescadors?
Doncs fa uns 10 dies que no poden pescar sardina. Això fa que la seva situació econòmica se'n ressenti. Per una banda, han de renunciar a la venda del peix que els dona més ingressos i, per altra banda, com que no poden pescar sardina, tots s'han posat a pescar anxoves i seitons. Per tant, n'hi ha més al mercat i han baixat de preu. El pescador de Blanes, Eduard Esteve, de l'Organització de Productors Pesquers de Peix Blau de Catalunya, explica a Catalunya Informació la seva indignació.
Ens han tallat la nostra font d'ingressos al 50% i estem indignadíssims, ens sentim desprotegits, indignats.
I explica'ns per què s'ha arribat a aquest punt.
El Ministeri de Pesca va imposar una veda de 4 mesos que el sector va considerar inacceptable perquè els deixava molt temps sense vendre sardina. Finalment es va trobar una solució que eliminava la veda i es contemplaven altres mesures. Això consta en el nou pla, al qual els pescadors han pogut presentar al·legacions, però hi ha retards en tot el procés de tramitació i com que no s'ha publicat el BOE, ha entrat en vigor l'ordre de la veda. Segons el director general de Política Marítima de la Generalitat, Sergi Tudela, la situació és un despropòsit perquè amb la pesca d'encerclament, quan queden sardines a la xarxa, els pescadors les han de tornar al mar. Segons la Generalitat, estan donant pressa al Ministeri perquè ho arreglin i els han respost que ho faran en qüestió de dies.
Disbarat absolutament des de tots els sentits i, evidentment, estem urgint al Ministeri que això es publiqui, que aquesta esmena no trigui ja més, perquè cada dia que passa és una situació insostenible per a la nostra flota.
La Generalitat insisteix a reclamar el traspàs íntegre de les competències de pesca a Catalunya.
Els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Tarragona continuen fent contrapropostes a la pujada d'impostos i altres mesures proposades pel govern municipal per fer front a aquesta delicada situació econòmica que tenen. El PP i en Comú Podem asseguren que hi ha alternatives. Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
I què han explicat?
Doncs els populars i els comuns han coincidit a dir que és injust que s'augmenti la pressió fiscal sobre la ciutadania i també han lamentat que l'alcalde digués que l'Ajuntament estava en fallida perquè diuen que no és cert. Pel que fa a les propostes, el Partit Popular ha assegurat que aquesta despesa corrent de 14 milions d'euros es pot reduir. La líder del PP a Tarragona, Mercè Martorell, diu que d'entrada cal racionalitzar els pressupostos.
Necessitem saber exactament què és el que gastarem, de quines són els últims 4 anys, què s'ha invertit en cada una d'aquestes partides i, per tant, posar quantitats realistes amb aquests pressupostos que no suposin unes quantitats tan elevades que tinguin que portar a que els ingressos tinguin que ser aquests 14 milions.
Altres mesures passen, per exemple, per la venda de patrimoni o per no pressupostar llocs de treball que no estan coberts. Des dels comuns, el seu portaveu, Xavier Collado, diu que cal millorar la gestió del deute perquè s'estan finançant projectes que no s'han executat i proposa el següent.
Aquests diners que queden penjats, reutilitzem-los. Fem un replantejament de la inversió d'aquesta casa. No tinguem aquesta mirada expansionista dels macroprojectes. O bé els executem, o bé modifiquem i no ens endeutem més.
Es preveu que a finals de mes se celebri un ple en què s'han d'aprovar les ordenances fiscals.
Gràcies, Clara. Ha mort el nen de 2 anys que va resultar ferit divendres en un incendi en un pis de Santa Coloma de Gramenet. El menor estava ingressat des d'aquell dia a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona en estat crític. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha hissat avui les banderes a mig pal com a mostra de dol. Els Mossos, solia dir, investiguen les causes que haurien provocat l'incendi. I avui el nostre clic del dia és per un tuit de l'Ajuntament de Figueres explicant que la casa natal de Salvador Dalí està a punt d'inaugurar-se i que des d'avui els veïns de la ciutat hi poden reservar entrada gratuïta. L'Ajuntament ha decidit que durant 4 dies les visites només estiguin obertes per la gent de Figueres, des de divendres dia 20 fins al dilluns 23. A partir del dimarts 24, el nou reclam turístic de la ruta Dalí per l'Empordà doncs ja estarà oberta a tothom. Però per anar-hi, els figuerencs, heu de fer reserva prèvia a través del web casanataldalí.cat o, si voleu anar-hi de manera presencial, heu d'anar a l'oficina de turisme de Figueres. Els grups de visitants d'aquesta nova casa natal de Salvador Dalí a Figueres seran de 8 persones com a màxim. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Baixen les urgències de nens i joves per problemes de salut mental des de l'inici de la pandèmia. A l'Hospital de Sant Joan de Déu parlen d'un descens del 10% respecte de l'any passat, però alerten que encara s'atén un terç més de nens i joves que abans de la pandèmia. Les dades s'han fet públiques avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, Marriera.
La pandèmia va fer que l'any 2019 al 2022 els casos creixessin un 50% de cop i ara per primer cop se'n detecta un lleuger descens, en part perquè alguns casos són atesos per l'atenció primària. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la psicòloga Esther Camprodon, adjunta de la direcció de l'àrea de salut mental de Sant Joan de Déu, posa el focus en els trastorns alimentaris.
I que la demanda, el pacient està sent més atès en el seu àmbit comunitari, també per aquesta atenció a la crisi, i que estem notant que aquesta urgència en el trastorn de la conducta alimentària no disminueix ni desapareix, però sí que també estem arribant a una certa disminució de les visites.
I què en diuen altres hospitals?
No són tan optimistes i avisen que si ens fixem com estàvem abans de la pandèmia estem molt pitjor. Ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Informació el cap de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic, Eduard Vieta.
Amb la pandèmia i amb l'estil de vida que portem, els joves cada vegada tenen més psicopatologia, tenen més problemes de depressió, ansietat, conducta alimentària, impulsos suïcides, això està augmentant en els anys i amb la pandèmia s'ha multiplicat molt més.
Des de l'Hospital de la Vall d'Hebron constaten una davallada respecte dels casos d'autolesions i temptatives de suïcidi que es van disparar el 2021 i 2022. El cap d'hospitalitzacions de psiquiatria del complex hospitalari, el doctor Marc Ferrer, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Però sí que és veritat doncs, que estem notant una davallada important amb el número d'urgències per aquest motiu, i això, des del meu, sens dubte que és una bona notícia.
En tot cas, els experts coincideixen a destacar que la salut mental s'ha convertit en un problema de primer ordre també en nens i adolescents.
Doncs justament avui més de 250 joves del Pirineu han participat en una jornada divulgativa sobre aquesta salut mental. S'han reunit estudiants de primer d'ESO amb pacients amb malalties mentals perquè tots plegats en parlessin directament, sense filtres. A la Seu d'Urgell hi tenim l'Eloi Barrera, bon dia.
Hola, bon dia.
Eloi, ha sigut una jornada, de fet, lúdica i divulgativa, Eloi.
Sí, perquè ha tingut una part més pedagògica i una altra de diversió a l'aire lliure. No? Hi ha hagut 200 estudiants de primer d'ESO pirinencs que s'han barrejat amb persones que tenen diversos problemes de salut mental i entre tots han creat equips mixtes per fer diversos jocs, esports a l'aire lliure. L'objectiu era trencar barreres, buscar l'empatia i sembla que ho han aconseguit, perquè mira, això és el que ens deien alguns dels nens que hi han participat, com el Martín i la Mariona, que tenen 11 anys.
I hem après que totes les persones les tenim que tractar igual, com si són diferents.
Per saber que també hi havia altres persones que encara que tinguin algun problema psicològic, tampoc és que siguin molt diferents que la resta.
Però dèiem que també hi ha hagut temps, ha explicat Eloi, per parlar amb calma sobre salut mental.
Sí, exacte. Hi ha hagut una xerrada de la piragüista olímpica Mònica Dòria, atleta de primer nivell internacional, que els explicava a aquests joves la importància de treballar la salut mental i els deia, per exemple, que per ella anar al psicòleg és el més normal del món.
I a la societat doncs, també passa això. Molta gent sembla que si vas al psicòleg és que tens algun problema i en realitat no és així. És per estar bé i seguir també amb un futur a llarg termini.
Al mateix acte també han parlat parlat alguns usuaris de salut mental del Pirineu, com el Francisco Cano i la Susana Jordana, tots dos d'aquí de la Seu.
I des que em van diagnosticar l'esquizofrènia, doncs per mi és molt important transmetre el que és i que els nois coneixin el que és una malaltia mental.
I que ajudin a integrar aquestes persones que patim. Jo m'hi conto entre elles, un trastorn mental.
És la primera vegada que es fa una activitat sobre salut mental tan gran aquí al Pirineu i han participat una desena d'entitats públiques i privades.
Els ramaders estan pagant molt car els efectes de la sequera, que ha assecat les pastures i ha disparat els preus del menjar per al bestiar. Avui han respirat una mica perquè han rebut un primer paquet d'ajudes pagat pel Ministeri d'Agricultura. A les comarques de Lleida hi ha 800 beneficiaris que reparteixen prop de 6 milions d'euros. Tot i això, ho consideren insuficient. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
De quines quantitats parlem?
Doncs les ajudes van dels 8,6 euros per ovella i cabra de llet fins als 5,43 per vaca de carn. Cal tenir en compte, però, que comparat amb fa un any, el preu dels farratges és un 50% més car i el de la palla s'ha doblat. Si valia 70 euros la tona, ara en val 150. Per això el responsable de sector ramaders de la Unió de Pagesos, Jordi Armengol, fa aquesta valoració.
Mos dona cert respir, que bueno, són totalment insuficients, tenint en compte la gravetat de la sequera i el punt aquest que estem, no? Vull dir, al final, una vaca pot estar menjant tranquil·lament de l'ordre de 6-7 quilos de farratge cada dia i, clar, el fet que es menjo aquests quilos de farratge, doncs, bueno, dura relativament poc aquests 143 euros que s'ha donat per vaca.
La Generalitat també té ajudes compromeses, però encara no les ha pagades. Xavier Rivera és ramader del Pallars i president de la Federació Catalana d'Oví i Cabrum.
Tot i les ajudes públiques que s'han rebut o es rebran, també en aquest cas per part dels d'aquí, serviran perquè la gent pugui anar pagant i el manteniment momentàniament i de forma transitòria, però la situació és tan i tan greu i complicada que no veiem que res no amb sortida.
És una situació que afecta tant les zones de secà i de muntanya com també a les de regadiu de la Plana de Lleida, perquè els camps destinats a farratge de la zona del Canal d'Urgell aquest estiu s'han quedat sense regar, recordem-ho. Això fa que pastores com l'Alba Codony de Torregrossa, al Pla d'Urgell, ara no tingui prou aliment propi per alimentar les ovelles.
Una de les preocupacions que teníem al maig era com omplir el nostre rebost de farratge per poder passar l'any. I ara, a mitjans d'octubre, tenim un estoc de farratge insuficient en quantitat i qualitat al qual estàvem acostumats.
A més, alerta que la falta de pluges i de regadiu ha fet que pous d'aigua que alimenten granges com la seva s'estiguin quedant secs.
Dos quarts i mig de dues, un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona certifica que l'Eixample va ser l'únic districte que l'any passat va superar el límit legal del nivell de contaminació permès, Abigail Armengol.
Sí, en concret es va superar el màxim marcat per la Unió Europea en diòxid de nitrogen, situat en 40 micrograms. El districte de l'Eixample en va registrar 42, un valor que se situa 10 punts per sobre de la mitjana de la ciutat. Les estacions de vigilància de Barcelona mostren valors més baixos que el 2019, abans de la pandèmia, però totes repunten en les mateixes variables en comparació amb el 2021. Per barris, els que encapçalen el rànquing de més contaminats són la dreta de l'Eixample, l'antiga esquerra de l'Eixample i Sant Antoni.
Dues organitzacions ecologistes exigeixen accions concretes a les empreses implicades en la contaminació per pèlets de plàstic a les platges de Tarragona. Han obert un procediment de responsabilitat ambiental i podrien portar el cas als jutjats si no s'actua. Manel Sastre, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Quines entitats han iniciat el procediment i què demanen exactament?
L'acció la impulsen les entitats Good Karma Projects i Surfrider Foundation. Porten anys monitoritzant i denunciant la contaminació per pèlets a les platges. Aquests petits plàstics es produeixen a diferents empreses químiques com a matèria primera per la producció industrial i en el seu transport es perden milions d'aquestes boletes que apareixen sobretot en platges de Vilaseca, al Tarragonès. Davant la inacció de l'administració contra aquesta contaminació, les dues organitzacions han decidit ara posar en marxa aquest procediment de responsabilitat ambiental per reclamar a les empreses implicades en la producció i ús d'aquests pèlets que acabin amb aquests abocaments al medi. Ivan Ortigüela és advocat expert en dret ambiental i creu que si no hi ha avenços es portarà el cas als tribunals.
Esperamos una colaboración máxima por parte de administración y por parte de empresas. La vía penal queda reservada en caso de que se aprecie arbitrariedad por parte de la administración, es decir, que se emita alguna resolución que no esté fundamentada en derecho. Y en este caso sería la administración quien respondería. no les empreses.
L'acció demana a les empreses que acabin doncs amb aquesta contaminació i facin accions correctores i de reparació del dany que han fet al medi ambient. Les entitats asseguren que tenen identificades aquestes empreses contaminants, però que de moment no les faran públiques. Ara serà l'administració la que haurà de posar en marxa el procés i esperen que no posi problemes i s'hi impliqui i ajudi a salvaguardar la biodiversitat i la salut ambiental del mar.
El projecte de reintroducció del conill de bosc al massís de l'Albera, a l'Empordà, servirà indirectament per protegir la tortuga mediterrània, molt exposada a atacs de guineus o senglars. I és que si aquests depredadors tenen conills per caçar i menjar, doncs no ataquen les tortugues. Diuen els experts que es tracta d'ajudar a restaurar l'equilibri de l'ecosistema de la zona. Maria Rovira, Girona, bon dia.
Hola, bon dia.
I quina repercussió tindrà aquesta reintroducció dels conills de bosc?
Doncs sí, el fet que hi torni a haver conills de bosc a la zona de l'Albera fa que puguin ser una presa alternativa i que les tortugues tinguin més possibilitats de supervivència. Ho explica la Júlia Valera, tècnica de la Societat Catalana d'Herpetologia, una entitat dedicada a la conservació i estudi d'espècies d'amfibis i rèptils autòctones de Catalunya, que ha impulsat el projecte amb el suport de la Diputació de Girona.
Els depredadors i mesodepredadors que habiten a l'Albera, per exemple, les guineus, els porcs senglars, el que fan és buscar preses. I a falta de conill, que seria la base de la seva dieta segurament, doncs depreden sobre aquelles preses que poden. I en aquest cas hi ha una forta afectació als juvenils de tortuga. Llavors, a través de reintroduir el conill, el que es busca és disminuir aquesta pressió de depredació sobre els juvenils.
Des de la primavera es van reintroduir uns 200 exemplars de conill de bosc, una espècie que havia desaparegut fa anys de l'Albera per malalties infeccioses. I de moment s'ha comprovat que s'han anat reproduint. Afegeix que no hi ha perill que els conills es converteixin en plaga, perquè en aquesta zona hi ha una proporció adequada de depredadors.
Escolta'm, quina importància té aquesta interacció entre el conill de bosc i la tortuga mediterrània?
De fet, aquest projecte cal emmarcar-lo també en la necessitat de retrobar un equilibri de l'ecosistema de la zona que es va trencar amb la desaparició d'espècies com el conill de bosc.
Els ecosistemes realment són estructures delicades. Quan cau una baula de l'ecosistema se'n veu repercutir tota la resta d'organismes que en formen part. Per això hi ha aquesta relació entre el conill, en aquest cas, i la tortuga, que és l'espècie target a conservar, no? En el nostre cas, realment, totes les parts d'un ecosistema estan molt connectades, encara que potser no seria la primera relació que faríem, no?, entre el conill i la tortuga.
Els efectes sobre si millora la preservació d'aquestes tortugues, que encara són autòctones, no es veurà fins a llarg termini. De tota manera, mentrestant, la reintroducció dels conills també els porta altres beneficis, com ara l'aprofitament dels caus com a refugi.
A Lleida s'ha posat en marxa un projecte europeu per protegir, en aquest cas, l'alosa becuda. Què és l'alosa becuda, pels que no som entesos? Doncs un ocell protegit que a Catalunya només viu en una zona, a la Timoneda del Fes, al Segrià. A través d'aquesta iniciativa es vol fomentar la ramaderia i el pasturatge en aquest espai. Els ecologistes, però, veuen la mesura insuficient. Anem a Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
Bon dia.
Com es promourà la ramaderia en aquest espai i quina relació té amb la protecció d'aquest ocell, l'alosa becuda?
Al ramader se'ls oferirà subvencions i avantatges per pasturar els camps on es troben les poblacions de l'ocell. La relació entre l'alosa i les pastures l'explica Marc Vilaur, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat.
La ramaderia fa un desbrossat dels espais i alhora també els excrements. Tota la matèria orgànica que genera la mateixa ovella també afavoreix la presència d'una sèrie de fauna que aquest ocell, que és insectívor, doncs se la pot menjar.
El projecte ja s'ha començat a desenvolupar a l'espai de la Timoneda del Fes, l'única zona de Catalunya on viu l'alosa becuda. La iniciativa compta amb un pressupost de 4 milions d'euros per a tot l'estat espanyol i tindrà una durada de 4 anys.
Però deia que els ecologistes apunten que la mesura és insuficient encara.
Sí, argumenten que la solució per preservar l'espècie és ampliar el nombre d'hectàrees protegides a la Timoneda del Fes. Joan Vázquez, secretari del grup ecologista Ipsena, ha defensat que aquesta ampliació ja estava prevista en documents aprovats per la Generalitat, com la declaració ambiental del canal Segarra-Garrigues.
La Generalitat es va comprometre de la declaració d'impacte ambiental del Segarra-Garrigues a adquirir 450 hectàrees més. I aquesta és l'única solució, no té superfície per créixer. No es tracta de millorar l'habitat.
Vázquez ha assegurat que no descarten intentant prendre accions judicials contra el govern català en cas que no compleixin amb l'ampliació d'hectàrees.
La policia ha desmantellat a Vilopriu, al Baix Empordà, un centre il·legal de cria de gossos. Els animals els venien a través de pàgines web o directament a les botigues d'animals. Hi ha en aquests moments 3 persones investigades. Clara Jordan, explica'ns.
Doncs mira, aquestes persones havien llogat finques a Sant Jordi d'Esvalls, que és al Gironès, i a Vilopriu, i feien servir-les per criar els animals sense tenir cap mena d'autorització per fer-ho. Importaven de l'Europa de l'Est animals adults que explotaven perquè tinguessin el màxim nombre de cadells possible. Després venien els animals en botigues o a través de les xarxes fent servir telèfons i noms de persones que no tenien res a veure amb el negoci. Els animals estaven en unes condicions pèssimes, en unes instal·lacions que no complien els mínims requisits de salubritat i higiene. La Guàrdia Civil ha clausurat aquestes instal·lacions i els gossos s'han distribuït entre diverses protectores de la zona.
A punt d'arribar a 3:15, els veïns de la urbanització Les Sureres de Mataró al Maresme denuncien que les màfies s'han fet mestresses de la zona i que viuen amb sensació constant de perill i inseguretat. Expliquen que hi ha finques on es cometen activitats delictives com el cultiu de drogues i fins i tot un cas de segrest el setembre passat que els Mossos estan investigant. La nostra corresponsal, la Marta Vallès, els ha anat a veure. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Què està passant aquí?
De fet, és una situació que s'arrossega de fa anys, però que amb el segrest de setembre s'ha fet més visible. La Montse Milà parla en nom dels veïns.
La policia ha desmantellat algunes finques on es cultivava marihuana. Un dels nostres veïns va patir l'assalt en el seu habitatge d'un escamot estranger amb passamuntanyes i armats que es van equivocar de casa. Buscaven a uns veïns estrangers que hi tenien una plantació de marihuana. Contínuament hi ha robatoris a diferents finques. És constant la circulació de cotxes d'alta gamma per als carrers de l'urbanització i no són dels veïns. Més preocupant és la vigilància dels nostres carrers per persones desconegudes, sobretot durant la nit, el que fa que la sensació d'inseguretat sigui molt acusada a les nostres vides.
Els Mossos investiguen el segrest de setembre quan un veí va trobar al seu jardí un home emmanillat que va explicar que havia fugit d'una casa ocupada on el retenia un home armat. Es van fer 2 detencions a la casa i els veïns expliquen que aquella nit es van sentir trets. La casa es va desallotjar, però ara ja torna a estar ocupada per la mateixa gent.
Si són desallotjades d'una finca o nau, al matí o a la mateixa tarda o bé a l'endemà, les finques tornen a ser ocupades, com ha passat amb la finca on va estar la persona segrestada. La casa va ser assegurada amb portes contra ocupes i alarmes de seguretat per als legítims propietaris. Va saltar l'alarma i els veïns van trucar al 112 per informar el que passava. Es va presentar a la casa l'empresa de seguretat i els Mossos d'Esquadra, i tenint en compte que la casa era la del segrest, les diligències van concloure, segons la policia, com una ocupació consumada.
A Les Sureres hi viuen 120 famílies de classe mitjana. No és una urbanització de luxe, sinó de gent treballadora que demana a l'Ajuntament i als cossos policials solucions. Des de l'Ajuntament de Mataró es diu que el segrest va ser puntual, un tema de passar comptes entre bandes delictives i que no hi ha un problema estructural de seguretat a la zona. Tot i això, sí que reconeixen que s'ha augmentat la vigilància policial.
Una 60 d'associacions veïnals i entitats s'han pronunciat en contra de la celebració de la Copa Amèrica de Vela a Barcelona l'estiu que ve, considerant que aquesta mena de macroesdeveniments només aporten més misèria a la ciutat. Jordi Corbalan.
Alerten que ja s'està notant pressió especulativa amb els habitatges, sobretot de Sant Martí, Ciutat Vella, districtes on hi ha el front litoral on es farà l'esdeveniment. Esther Jorquera, portaveu de la plataforma contra la Copa Amèrica, és contundent.
Barcelona no necessita més projecció. Barcelona ja està projectada. Per tant, l'única cosa que porta aquest tipus de projecció és més misèria a la ciutat.
La plataforma, que ha anunciat mobilitzacions, demana a les administracions que no es postulin per ocupar noves edicions de la competició.
El campanar més alt de Catalunya s'ha de sotmetre a un profund procés de restauració. Es tracta del campanar de l'església de Sant Joan de Valls, a l'Alt Camp, i avui es presenta una campanya per sufragar els treballs que aturin la degradació d'aquest monument. Clara, què respon a aquesta degradació?
Doncs, segons ens han explicat, té a veure amb la tècnica utilitzada en el moment de la seva construcció. De fet, entre els anys 80 i 90 del segle passat ja es va haver d'intervenir en el campanar perquè tenia un problema d'estabilitat. Una comissió ciutadana que treballa per la restauració de l'església de Sant Joan s'ha implicat en aquest projecte. Un dels seus representants, Jordi París, que és el director del Museu de Valls, ens explica el problema que cal resoldre ara.
El campanar es va construir jugant el ferro i la pedra. D'aquesta manera de construir ha portat tots els problemes, perquè el ferro
ferro ha anat tenint dilatacions i aquestes coses el que ha provocat ha estat que ha anat trencant la pedra i això el que fa és que hi hagi un risc real de caiguda de pedres.
A més d'aquesta degradació, s'hi sumen les filtracions d'aigua que encara malmeten més l'obra. A banda d'això, també es treballarà sobre elements decoratius, paviment i instal·lació elèctrica del monument. La intervenció durarà més o menys un any i té un cost que supera el 1 milió d'euros.
I com a sufraga aquesta obra?
Doncs l'Arquebisbat de Tarragona, la Generalitat, la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Valls hi han aportat uns 700.000 euros i per aconseguir els diners que falten es buscarà la col·laboració de la ciutadania. Aquesta tarda es presentarà una campanya per recollir fons.
Farem la presentació de les obres i de la campanya de recollida de donatius per poder pagar aquesta part de diners de les obres que no tenim.
Un cop instal·lada la bastida es preveu que ara s'iniciïn els treballs de restauració.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El quadre principal de Les Menines de Picasso ja és la Fundació Miró de Barcelona, a punt per la gran exposició Mireu Picasso que obrirà al públic la setmana que ve. Però això que sentim, aquesta fresa, aquest moviment amunt i avall, aquestes veus, és un moment del seu trasllat, concretament quan es despenjava del Museu Picasso. Tota l'operació ha durat, atenció, 12 hores i s'ha fet enmig de grans mesures de seguretat, Montse Mas.
Clar, s'havia de garantir que l'obra es mantingués en perfecte estat, doncs el trasllat s'ha fet amb una cura extrema i han intervingut més de 30 professionals, com la cap de restauració i conservació del Museu Picasso, Reyes Jiménez Garnica, que no li ha tret dels ulls de sobre en cap moment. Són declaracions de Catalunya Informació.
Efectivament, hem trigat aproximadament 12 hores. Sempre transportem les obres en camió. Un camió ha condicionat tant de suspensió com de clima interior a la cabina. En aquest cas jo viatjava en el camió, portava una escolta policial i sí, vam anar bastant a poc fins al el recorregut és pur. Des del barri de la Ribera, des del Museu Picasso fins a Montjuïc, podem dir que va arribar perfectament, tot estava exactament igual com havia sortit del museu.
L'emblemàtic quadre de Picasso, un oli sobre tela d'uns 2 metres d'altura per uns 2,5 d'amplada, forma part de la sèrie de Les Menines del 1957 amb què l'artista va reinterpretar el famós quadre de Velázquez. És molt delicada. Pesa uns 200 quilos perquè va protegida amb una vitrina especial. Per això surt el Picasso en comptades ocasions.
Aquesta és una tela que no té vernís, que té una tècnica molt peculiar, és molt reactiva a qualsevol canvi d'humitat i és molt delicada. I doncs, ja fa aproximadament 10 anys vam fer aquesta mena de marc protector, que es diu una vitrina climàtica, i el que té és que, clar, l'obra pesa una mica més.
La tela és una de les 130 obres que s'intercanviaran la Fundació Joan Miró i el Museu Picasso per la gran i esperada exposició Miró Picasso cobrirà el públic divendres de la setmana que ve amb motiu del 50 aniversari de la mort del pintor malagueny.
Gràcies, Montse. La Fundació Balbí de Girona acull la primera retrospectiva del pintor Guillem Rubió, que actualment treballa des de la Tallada d'Empordà. L'exposició mostra l'evolució d'un artista que experimenta amb els objectes des dels anys 70 i que cada vegada el representa de manera més minimalista. Maria, com s'ha concebut aquesta retrospectiva?
Sí, doncs amb el títol d'Ara i Abans, Trames, Conceptes i Realitats, l'exposició a la Fundació Balbi traça un recorregut que s'inicia amb les primeres imatges d'hiperrealisme fotogràfic amb escenes impactants d'accions de la màfia i composicions dels anys 70 amb pastilles i pastes de dents que recorden el pop art. Una trajectòria que passa per l'aïllament progressiu de l'objecte als anys 80 i 90, on mostra una cafetera, un guant o unes ulleres en blanc i negre, en una tendència que avança cap a la deconstrucció i que es consolida des dels anys 2000 en una etapa que Guillem Rubió defineix com a buidatge de l'objecte.
Al principi seria aquesta idea de lo real i l'eix conductor seria que aquesta dècada última, jo el que intento fer, una estructura de buidatge. Marc Rocco, per exemple, deia, entre l'espectador i el quadre jo no hi poso res. I llavors pots entrar directament a la idea, a l'ànima del quadre. I aquesta idea, guardant les distàncies, és el que intento jo també assimilar, no?
Una evolució que passa en l'última dècada per les obres sobre tela o paper amb trames i l'empremta en tinta de cartons desplegats amb una subtilitat que canalitza des de la seva admiració per l'art oriental i que dona als seus quadres una serenor essencial a la recerca de la instantaneïtat.
Fer un buidatge perquè la pintura sigui més transparent en una lluminositat no real però sí neutra i tingui un llenguatge neutre i buscant sempre la idea de l'essència, no?
Una essència que recorre les sales de la Fundació Balbi en un itinerari que acaba amb teles de gran format que avancen cap a un component menys expressiu i més ornamental i que, segons el pintor, reflecteix el seu moment artístic. L'exposició es podrà veure fins a principis de novembre.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a la una temps ara pels esports. El Blaugrana, Lamine Yamal, deixa la concentració de la selecció espanyola un cop l'han avaluat els metges de la Federació. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia. Els facultatius han constatat que no estan en condicions de jugar els pròxims partits dels espanyols contra Escòcia i Noruega per la lesió que té i, per tant, el deixen marxar. Recordem que té una lesió al múscul psoas ilíac de la cama esquerra. És un alleujament per Xavi, que veia com Yamal, tot i estar lesionat, de moment havia estat convocat per la concentració dels espanyols. De fet, el tècnic del Barça espera que no se li acumulin més homes a la infermeria. Koundé estarà aproximadament més d'un mes de baixa per un esquinç del lligament lateral intern del genoll esquerre i, per tant, pràcticament és segur que serà baixa de cara al clàssic Barça-Madrid d'aquí 18 dies. És una baixa que se suma a les de De Jong, Rafinha, Lewandowski i Pedri. Per cert, que Enríquez Negreira ha anat avui a la Ciutat de la Justícia a passar un examen forense que determini si l'Alzheimer que alega tenir li impedeix declarar quan el judici comenci. Abans de la seva entrada a l'edifici ha caigut a terra tot sol, però sense conseqüències. Encara en el marc del cas Negreira, el jutge Aguirre ha desestimat el recurs presentat pel Barça per presentar-se com a acusació particular pel delicte d'administració deslleial. I el Barça-Madrid de la Lliga Femenina de Futbol del dia 19 de novembre es jugarà a l'estadi de Montjuïc. La decisió s'ha pres després que s'han esgotat les entrades per veure el partit que s'havia de disputar inicialment al Johan Cruyff. I demà juguen eliminatòries de la segona ronda de la Copa de la Reina. Pel que fa als equips catalans són Osasuna, AM Lleida i Tacuense Espanyol.
En ciclisme, l'equip Movistar ha fet oficial 12 renovacions, entre les quals la del terrassenc Antonio Pedrero.
Que amplia el contracte 2 temporades més, de manera que formarà part de l'equip Movistar fins l'any 25. L'estructura navarresa té ara 20 ciclistes en plantilla i aviat anunciarà els fitxatges. De la seva banda, la penedesenca Mireia Benito ha passat pel podcast Radio Volta. Ha fet valoració de la temporada, la seva primera a l'equip belga AG Insurance, en què s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge, però també hi ha hagut mals moments. Una temporada, diu, amb alts i baixos.
La temporada final té de tot, té alts i baixos. Vam començar amb alts i hem acabat amb baixos, però bueno, per sort, doncs, no ha sigut res greu. Sí que realment esperava no poder gaudir una mica més, sobretot els europeus, doncs, ja que em vaig haver de perdre els mundials i arribava amb moltes ganes.
Tornem al futbol. L'Espanyol afronta l'endemà de l'ensopegada a Villarreal. L'equip va perdre per 3-1 i va deixar escapar l'oportunitat de passar a liderar la classificació.
Va ser un mal partit dels blanquiblaus que, en paraules del tècnic Luis García, van fer el pitjor partit de la temporada. Tot i això, l'Asturià volia veure el got mig ple.
Por eso saco cosas positivas, porque debemos aprender de la derrota, gestionarla y saber que estamos en segunda plaza, que son posiciones de ascenso, pero que queda un camino larguísimo para pelear, para mejorar muchísimo y tener calma y tranquilidad, porque tengo plena confianza en los futbolistas.
També Sergi Gómez, jugador de l'equip, estava dolgut per la derrota.
Evidentment és dolorosa, volíem aconseguir una setmana de 3 victòries, no l'ha aconseguit, està clar que ells han sigut superiors i bueno, això ha sigut evident. Però bueno, crec que aquest equip té una fortalesa interna que ens permet pensar en el següent partit de manera positiva i de manera, amb molta energia, perquè creiem que és molt important el que ve i, evidentment, dolguts per lo d'avui, però no ens ha d'afectar per el que vingui.
Ara l'Espanyol és segon a la classificació, en lloc d'ascens directe, amb 20 punts a 1 del líder al Tenerife, el pròxim partit de l'equip dissabte a casa contra el Valladolid, un equip que és 6è i té només un punt menys que l'Espanyol. De fet, la part alta de la classificació està molt ajustada. Hi ha 7 equips separats per només 3 punts. El Tenerife és el líder amb 21, l'Espanyol segon amb 20, i al darrere hi ha 4 equips amb 19 punts. Leganés, Llevant, Saragossa i Valladolid. L'Eibar és 7è amb 18.
A la Lliga Femenina, empat a 1 del Llevant, les Planes a València, en partit corresponent a la quarta jornada.
L'equip de Sant Joan d'Espí es manté invicte, suma 8 punts i és 6è la classificació. Ferran Cabello, entrenador.
Podríem haver tret 2 punts més del que hem fet. Sí que és veritat que contra un gran equip que a més s'ha desplegat un joc molt, molt, molt bèstia. Però bueno, trobo que amb la nostra manera de jugar, amb les transicions, amb 2 accions que crec que no han pitat les àrbitres i que crec que eren a favor nostre, el partit podria haver estat amb victòria nostra i crec que aquest cop m'ha merescut.
Júlia Mora és jugadora del Llevant Les Planes.
hem sabut aguantar bé, jugar les contres, intentar compensar les seves fortaleses i, bueno, contenta per un punt. És un camp, com tu has dit, molt difícil. El públic ha vingut a animar-les fort i s'ha notat, però hem lluitat fins al final i, bueno, un punt que dona per seguir lluitant a la Lliga.
També ha jugat ahir a la Lliga Femenina, Atlètic de Bilbao 3, Sporting de Huelva 0.
No t'ho pots perdre.
I si sou amants del cinema, i potser ja heu passat pel Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, doncs a partir d'avui tenim una nova oportunitat per descobrir un tipus de pel·lícules ben diferents. Comença el Festival Internacional de Cinema de Comèdia a Begur, al Baix Empordà, i l'inaugura justament un film del realitzador Basil Hayl, que es diu A Gaza Weekend, un cap de setmana a Gaza. Una estranya coincidència, perquè evidentment no té res a veure amb la guerra entre Hamas i Israel que ha esclatat el cap de setmana. Fins diumenge a Begur hi trobareu un ventall de projeccions i d'activitats paral·leles destinades a totes les edats. Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.